A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Perquè si hi ha una cosa que no canvia és la renda. Cada any arriba. Passi el que passi, cada any arriba. I ja ho saben que, per dissort nostre, almenys en aquest cas, allò famós del tram, a Catalunya el tram també és més tram que qualsevol altre tram que la resta de l'Estat. Dani Ferrarons, bon dia, bona hora.
Bon dia, bona hora.
Un any més, Dani.
Gràcies.
Ben retrobat. I anem a veure si aconseguim allò d'estriar una mica les novetats d'aquesta renda d'enguany, que pels qui ja siguin negats absolutament, recordin que correspon a l'any 2017, de tot el que parlarem des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de l'any 2017. Començarem per aquella pregunta bàsica i després ens ficarem en altres qüestions. Qui ha de fer la renda, Dani?
Doncs hi ha diversos supòsits. El més
comú?
Estès i comú és el que superi ingressos de més de 22.000 euros en rendiments del treball, que és el més comú en la població. No? Ara, sempre hi ha aquest primer matís que jo crec que ja comença a saber-se en la població, que s'ha de diferenciar si hi ha un pagador o dos pagadors. Es comença a saber, com sempre passa, per les experiències negatives.
Ah.
No? Perquè el llindar dels 22.000 euros és únicament si es té un únic pagador, és a dir, si s'ha cobrat d'una única persona, empresa o entitat. Val? En el moment en què s'hagi cobrat de dos pagadors, dos persones, empreses o entitats, el llindar baixa, val? Baixa els 12.000. Llavors, aquest és un dels casos molt freqüents, sempre que els pagadors, el segon i tercers pagadors, tinguin un mínim de 1.000 i escaig euros.
O sigui, uh-huh.
Si tens un segon pagador que et paga 100 euros, doncs no cal. Però és el cas molt comú, que ara dic que ja es comença a saber perquè a base de molta gent li ha passat, o li ha passat amb el fill o amb l'amic, etc. Doncs tenir dos pagadors, no arribar als 22.000 euros, no fer la declaració de renda. Llavors és quan arriba la gent aquella carta d'una liquidació provisional que diu, vostè havia d'haver fet la renda i no la va presentar. I són casos comuns per diversos motius molt extesos, no? en la població, que és o bé haver treballat per dues empreses, per exemple aquest és un de senzill, o bé haver treballat per una empresa i haver cobrat de l'atur, perquè l'atur és una renda gravada, és com si fos rendiments del treball. Paga el mateix 1.000 euros que hagis guanyat a l'atur que 1.000 euros que hagis guanyat treballant. És idènticament el mateix. Llavors aquest a més és un cas que a vegades...
Aquest és un dels paranys de la declaració.
Sí.
Pensar que els diners de l'atur són idèntics des del punt de vista de la renda que els diners que puguin donar de sou a qualsevol empresa o qualsevol...
Té el mateix tractament.
Té el mateix tractament.
Sí, sí. I qui diu atur també diu prestacions de la Seguretat Social.
Uh-huh.
És a dir, les més comunes, jubilació. És a dir, en l'any de la jubilació doncs pots estar treballant en una empresa fins a X mesos, et jubiles, passes a cobrar de l'INSS, de l'Estat. Doncs l'INSS és un pagador que tampoc està exempt, també tributa. És a dir, tributa si guanyes els diners treballant, si els guanyes cobrant de l'atur o si els guanyes de jubilat. Té el mateix tractament.
Ara bé diríem que tributen tots els diners que arriben al teu compte,
sí.
T'arribin com t'arribin, gairebé, eh?
Sí, gairebé.
Gairebé,
sí, sí, sí.
Llevat, òbviament, d'alguns de molt específics que gairebé no sé quins deuen ser.
Sí, per exemple, hi ha les pensions per discapacitat, que aquests, per exemple, no tributen.
Uh-huh.
Però això és un... A veure, és un dilema de si ha de tributar o no, no? Però ja és un tema social. Els diners que rebo quan em jubilo o que rebo quan cobro l'atur han de tributar o no han de tributar? Han de tenir el mateix tractament que un rendiment del treball. Això ja és
això,
més
la reflexió
a nivell social.
Ens
no?
la podem fer, però des del punt de vista pragmàtic...
Ara mateix, amb la normativa actual, han de tributar.
I per tant, aquell famós cas de persona que treballa 6 mesos i els altres 6 mesos els cobra de l'atur, amb aquells típics contractes que a vegades es fan, és persona que ha cobrat de dues empreses.
Exacte.
I per tant, si ha cobrat de dues empreses, que vigili, perquè si el muntant total supera els 12.000 euros...
I no els 22...
I no els 22, ha de... fer renda.
I quan diguem atur, o dues empreses, o jubilació, o prestació per maternitat, també les mares. les mares que tenen un, sí, un fill, doncs quan...
La prestació quan per maternitat també...
Té el mateix tractament, sí. Aquesta és, perdó, és una de les que hi ha hagut una mica de controvèrsia perquè un Tribunal Superior de Justícia de Madrid, en un cas que una mare, doncs, com podria fer un pensionista, digués, no estic d'acord en que hagi de tributar i va anar cap amunt, li va donar la raó. Val? El que passa que el Tribunal Econòmic Central posteriorment va dir que no. I aquí Hisenda, fins si el, a menys que algun dia s'arribi el Suprem i n'hi hagin sentències que creïn jurisprudència, de moment Hisenda, encara que un tribunal amb aquella persona li hagi donat la raó, Hisenda manté el criteri.
D'acord. És a dir, la Hisenda pot fer excepcions, però això no crearà jurisprudència per a altres casos, per defecte.
No, la Hisenda no farà excepcions, pot fer una excepció a un tribunal.
Però diré, Hisenda farà excepcions d'acord amb la sentència d'un tribunal.
En aquell cas.
En aquell cas en específic, aquell cas, però això no sentarà jurisprudència, no, perquè Hisenda actuï d'una determinada,
exacte,
manera.
Perquè senti jurisprudència ha d'anar al Suprem, n'hi ha d'haver dues, llavors aquí que creïs jurisprudència.
I això un és un camí que no
un
convé.
Un tribunal de la comunitat autònoma, doncs és per aquell cas que segurament Hisenda pues, recorrerà i anirà més amunt a veure com acaba, però bueno...
Poca esperança en aquest sentit. Abans de continuar, és fàcil deduir, clar, per poc que t'hi posis, si tens dos sous, els 12.000 euros els faràs. Vaja, és difícil pensar que sí, no s'hi arribi amb dos sous.
Sí, sobretot quan un dels dos és durant més d'un, dos mesos, tres mesos, doncs això llavors acostuma a ser relativament senzill. També llavors, per explicar una miqueta, dir, ostres, i per què els que tenen dos pagadors tenen un llindar més baix que els que en tenen un? Per què els hem de perjudicar els que tenen dos pagadors? Que a més un dels dos en moltes ocasions és l'atur, o és la maternitat, o és la jubilació, que potser els hauríem d'ajudar més, no? Té un cert sentit, perquè quan tu tens un únic pagador, quan treballes únicament per una empresa, l'empresa ja a les 12 nòmines, com que sap el que tu guanyaràs durant tot l'any, ja t'aplica una retenció, sí, perquè la renda no surti ni a pagar ni a tornar. És a dir, el treballador que treballa en una empresa i té rendiments per 22.000 euros, doncs si li surt a pagar la renda 3.000, poso un exemple, depèn de les circumstàncies personals, familiars, 3.000, doncs l'empresa cada mes li traurà 250 euros, perquè ja sap que per 22.000 n'hi ha de treure 250. Aquella persona no ha de fer la renda, perquè la renda ja l'ha anat fent més a més a través de l'empresa. Val? Ara, quan una persona treballa amb dues empreses i fa els primers 6 mesos 12.000 en una, els segons 6 mesos 12.000 a l'altra, poso els casos una miqueta més extrema.
Sí.
L'empresa que li paga 12.000 li ha de retenir en funció del que li paga ell, perquè no sap què té aquella persona, si té més ingressos, si no en té. Llavors li paga en funció del que li paga aquella pròpia empresa. Com que per 12.000 euros no es paguen impostos, li retendria zero. Quan va la següent empresa, torna a guanyar-ne 12.000
i
li tornen
a
retenir zero. Clar, si no obliguem a la persona que ha guanyat 22.000 euros amb dos pagadors a fer la renda, tenim que hauria guanyat 22.000 nets i no hauria pagat res d'impostos. El que estava en una empresa ja n'hi han tret 3.000, sortiria perjudicat. No? Llavors, per no fer-ho amb tothom, es fa un llindar de fins a 12.000.
D'acord.
I a partir de 12.000, perquè no es creï aquest greuge, es fa fer la renda dels dos pagadors.
Apunto una qüestió aquí. Oi que qualsevol treballador pot demanar a la seva empresa que li retingui més o menys?
Sí.
Sí.
Menys no.
Menys
perdó.
No.
Més.
Més.
Sempre pot demanar que li retinguin més. Menys,
fins a un...
Fins al que vulgués.
Fins al que vulgués.
Sí, fins al que vulgués. Menys no, perquè l'empresa està obligada a retenir per les taules,
sí,
que és el que li sortiria a pagar a la renda amb aquell senyor o senyora la quota. No?
D'acord, és a dir, l'empresa per defecte no pot retenir menys del que la llei li obliga a retenir.
No pot, encara que el treballador ho demani, no és possible.
D'acord,
i encara que l'empresa podria ser responsable.
I encara que el treballador a l'hora de pagar Hisenda pagués, diguem-ne, el que li tocaria pagar, atès que la seva empresa li hauria retingut menys. Però això no pot passar.
No, perquè no, si l'empresa li reté menys, el treballador a la renda
pagaria
li
més.
Sortiria a pagar més.
A pagar més,
llavors,
això em refereixo.
El que vol Hisenda, una miqueta, el sistema tributari espanyol ara com està creat, en què s'avancin molts pagaments, perquè a més estem en una societat de poc estalvi,
clar,
en les últimes
clar.
Generacions s'avancin pagaments i a la renda surti més a tornar que a pagar. Per dos motius, un segurament és per un tema de finançament de l'Estat.
D'acord, que li interessa tenir els diners el més aviat possible.
No els has de demanar. I l'altre és perquè bueno, hi ha una societat amb poca cultura de l'estalvi i quan més surti a pagar en un moment posterior al que has guanyat els diners, més problemes pot tenir Hisenda de cobrar. Què fa Hisenda? Doncs intenta anticipar tot el que pugui el cobrament i que a l'hora de fer la renda, que és quan realment has de passar comptes de l'any anterior, que les rendes tinguin més possibilitats de sortir a tornar que no pas a pagar, és el sistema.
Però per tant, el que queda clar és que un treballador pot demanar que li retinguin més de la seva nòmina perquè després la renda li surti, li surti
això,
bé.
Això és el que passa moltes vegades ja, doncs quan una mare té un fill doncs ja va a rebre la prestació de maternitat o un pare de paternitat, doncs ja demanen un tipus de retenció. Clar, cobren només 4 mesos de la maternitat. Ja ho demanen perquè ja saben que una vegada van cobrar l'atur i els va tocar pagar la renda o perquè amb l'amiga li va passar i llavors, vulguis o no, que al final estem parlant de que no és més cost o menys cost, perquè si tu demanes més retenció els mesos cobraràs menys import.
Tindràs una nòmina més baixa a canvi de pagar menys Hisenda quan sigui l'hora.
Però al final tinguis més retenció o menys retenció o dos pagadors o un pagador, lo important també és saber que al final s'acaba pagant el mateix en moments diferents. Més import mes a mes o més import al liquidar la declaració de la renda. Però l'import és el mateix. La llei s'ha de tenir molt clar que ostres, no discrimina per qui guanya de dos pagadors, sinó que el que es mira són els imports total. És igual als pagadors que hi hagin. És un tema de gestió.
Com que estem en l'àmbit molt general encara, de vida de parella, declaracions conjuntes o individuals?
Per fer una declaració conjunta, per començar, hi ha d'haver matrimoni. Si no hi ha matrimoni, no es pot fer declaració conjunta. O sigui, parelles de fet, encara que sigui inscrita, no poden fer
declaració conjunta.
No poden fer declaració conjunta. O sigui, Hisenda, tant amb l'economia d'opció de fer conjunta o individual, o amb les separacions, quan hi ha fills i hi ha pensions o hi ha anualitats per aliments, el que marca sempre és la sentència. Val? Hisenda espanyola, ara hi ha una miqueta de crítica quan hi va haver-hi l'intent de fer la Hisenda catalana, no? En els projectes. L'Hisenda espanyola és una Hisenda que en principi té un model que no és col·laboratiu amb els contribuents, sinó que pensa sempre que l'estan enganyant. Val? Que quan es feia la Hisenda catalana es volien amb un model més nòrdic, que era el més col·laboratiu, de pensar que no t'estan enganyant. A veure, i també suposo que si Hisenda ho pensa és també perquè s'està en un país...
L'Hisenda espanyola es basa en la picaresca de sempre, no?
La picaresca de que possiblement aquí passi més que en el nord, no? Llavors, sempre hi ha d'haver sentència, perquè un conveni en un ajuntament d'una parella de fet és relativament senzill de fer, i perquè no hi hagi la picaresca de fer unions per un tema fiscal o quan hi ha separacions pels fills, ara aquest any te'l poses tu, aquest any me'l poso jo, Hisenda el que ve a dir, així en paraules planeres, és si voleu fer trampa, passeu pel jutjat que costa uns diners.
D'acord.
Val? I llavors per fer, estàvem parlant de la conjunta o la individual, sempre hi ha d'haver matrimoni. A partir d'aquí, només es fa conjunta quan un dels dos cònjuges, un de la parella, o no té ingressos o en té pocs. Val? En el moment en què els dos cònjuges tenen...
Això com a criteri general, Dani?
Sí, com a criteri general i és així.
Només es fa conjunta si un dels membres de la parella té o gens d'ingressos o en té pocs.
O en té pocs, en funció que aquests pocs, quan són pocs? Doncs menys de 3.400 si no hi ha fills, per exemple, o una miqueta més si hi ha fills. I si hi ha deduccions com la vivenda habitual, una miqueta més. Però el criteri per què quan un té pocs ingressos? Perquè una conjunta... L'explicació és que el que fas, com bé diu la paraula, és una declaració conjunta, sumar tots els ingressos de la unitat familiar, dels dos cònjuges, i totes les deduccions. Clar, la renta és un impost marginal, és a dir, que quan més guanyes, més pagues. Val? Llavors, si tens dues rentes de 20.000 euros i fas una conjunta, doncs estem fent una renda amb 40.000 euros d'ingressos. Si la renda és està basada en uns trams, marginal, que quan més guanyes més pagues, els trams de 40.000 euros són més alts que els de 20.000. Val? Llavors, no té sentit, si per 20.000 euros estàs pagant pues, un 29%, per exemple, doncs anar a 40.000 que n'estiguis pagant pues, un 37%, per exemple. No? Els dic així sense mirar-me'ls, sí. Però és una miqueta la idea. Quan no hi ha ingressos, com que sí que hi ha uns mínims per viure que no paguen impostos, val? Que són 5.500 euros per persona, això és un altre debat, no? De si 5.500 euros és suficient o no és suficient com a mínim personal.
No, caldria dir-ho, però ho diem, eh? 5.500 euros l'any.
L'any, correcte.
Dic, per aquells que diguin, ai, que... no, 5.500 euros l'any que fent la divisió, o que ens deia ara, correcte, fa un moment, sí, en Dani, quan... després ens ve la reflexió sobre si això veritablement en el context actual es pot considerar una quantitat mínima per poder viure.
Clar,
però, diguem-ne, no ens fiquem en aquest debat perquè no ens en sortiríem.
Sí.
Es ja... contempla això.
Sí. Llavors, els mínims, aquest és el mínim personal per viure, i després hi ha altres mínims. Doncs, si tens discapacitat, aquest mínim puja, si tens més de certa edat, puja una mica, quan tens fills hi ha un mínim per cada fill, quan els, que per exemple són el primer fill són 2.400 euros, estem amb el mateix, no? Un fill, 2.400 euros no passes molts mesos, no, no arribes a tot l'any. Quan hi ha segon, tercer, quart fill, cada vegada el mínim puja una miqueta més, que potser al final hauria de ser el primer fill menys i els altres anar baixant, no? Però és així. Llavors això, enllaçat amb lo d'individual o conjunta, si un dels dos cònjuges, un de la parella, no té ingressos, doncs aprofitarem els mínims del fill que li corresponen a ell. Perquè quan hi ha convivència, doncs els dos cònjuges de la parella tenen dret a la meitat dels mínims per cada fill. I cadascú es posa la meitat a la seva renda. Si un no té ingressos, doncs fan una conjunta, i els mínims del fill que no té ingressos també s'aprofiten a la conjunta. I més o menys aquesta és la idea. Pocs ingressos o gens, declaració conjunta. Ingressos de més de... Depèn de la situació de fills, etc., però ingressos de més de 3, 5, 7.000 euros ja no cal mirar declaració conjunta perquè són declaracions separades.
D'acord. Ho has esmentat fa un moment, cada any en parlem, la qüestió dels trams. Han canviat poques coses en aquest aspecte?
Dels trams no ha canviat absolutament,
absolutament
res, perquè la renda aquest any, de fet, excepte unes quantes coses específiques, la renda segueix igual. És un moment, a vegades acostuma a passar, quan el govern és el mateix un any per l'altre, a vegades no canvia moltes coses, han tingut feina, suposo, en altres àmbits, i no han canviat la renda. A més, sense pressupostos, tampoc la renda. Canviar els trams automàticament implica...
Un canvi en els, esclar, les xifres dels pressupostos generals de l'Estat.
Si no hi ha pressupostos, trams i mínims a la renda es mantenen, més enllà de que hi hagi pressupostos, no? Si no n'hi ha, és segur. Els trams, dèiem, quan més es guanya, més es paga, no? Hi ha, sobretot hi ha els trams fins a 20.000 euros, tenim els primers que estan exempts,
sí,
en funció dels fills que hi hagi, etc., i a partir de que comencen a pagar, paguen més o menys del 20 al 29%.
Ens tornem a ficar amb aquesta declaració inicial que contemplàvem, 20.000 euros, la quantitat a partir de la qual s'ha de fer la declaració de renda. Per tant, diguem-ne, el tram va pujant a la mesura que els nostres ingressos són més elevats.
Correcte. Hi ha un tram de 20 a 33.000 euros que és bastant comú, que és el tram del 29%, de 20 a 33.000 euros. Què vol dir? Que quan començo a guanyar més de 22.000 euros, més de 20.000 euros, més de 22 i haig de fer la renda, per cada, i estic en un tram del 29%, vol dir que per cada euro de més que guanyo, a mi em costa un 29%. Això és el que a vegades la gent no té molt clar.
A veure.
Perquè la gent mira la nòmina, no? I la nòmina diu, a veure, tinc un tipus d'IRPF del 18%. A mi em costa un 18%, no? Però un 18%... és la mitjana de tot el que et costa. Però s'ha de saber que aquest 18% ve d'una mitjana de tota una part al 0%, la que necessitàvem per viure, que serà més alta si hi ha fills, etc, etc. Després una part al 21%, una al 24%, i si estem en el tram de 20 a 33.000, una part al 29%. Vol dir que si al mes següent et pugen 100 euros, no et costarà el tipus que diu la nòmina, et costarà el 29.
És a dir, que aquell 18% d'IRPF que apareix en la nostra nòmina,
sí,
ens l'hem de prendre com una xifra que apareix de fer tota aquesta combinació.
Exacte, és com una mitjana.
És com una mitjana.
Tot el que jo guanyo, dividit entre el que jo pago, em surt un 18. Ara, aquest no és l'important. L'important a saber, per tenir consciència fiscal, és el que se li diu tipus marginal. Aquest que parlem és el tipus mig. Tot el que guanyo entre el que pago. L'important a tenir en compte és el tipus marginal, que és el que guanyo per l'últim euro, per l'últim euro que guanyo. Val? Que aquí, quan els marginals són molt alts, és quan hi ha aquell dilema de si un marginal molt alt desincentiva el treball, no? Per exemple, aquí a Catalunya, en les èpoques de crisi, havíem arribat a tenir el 56, que era molt semblant als tipus nòrdics. Ara, el marginal més alt a Catalunya és el 48, per rendes superiors a 175.000 euros, el 48. Però bueno, per rendes superiors a 60.000 euros, ja estem en un 44. És a dir, la persona que guanya 60.000
euros,
60.000, i li diuen...
Gairebé la meitat se'n va exenta.
Fes un projecte nou que et pagarem 1.000 euros més. I ha de treballar el dissabte, doncs d'aquells 1.000 euros, 440 aniran a Hisenda.
Clar, llavors aquí...
Diguem-ne que es desincentiva... Anem a arreglar-ho en un moment, no pateixin en això. Diguem-ne que això és el que desincentiva d'alguna forma a la possibilitat de buscar altres feines o buscar altres incentius a la feina. En un moment ho arreglem amb un vas d'aigua per en Dani Ferrarons. Estem dient aquelles qüestions bàsiques de... Ara ho arreglem. Aquestes qüestions bàsiques de la renda del 2018 que respon a tot el que ha entrat a casa de cadascú entre l'1 de gener del 2017 i el 31 de desembre del 2017. Que ens deies del tipus marginal, Dani, i sobretot que Catalunya en això també és diferent de la resta de l'Estat, eh? Aquí paguem més.
A veure, paguem més en...
Passa res. No passa res. Això de, és que això de la renda és més dur del que sembla, eh?
Jo crec que és més l'aire condicionat que els aires que la renda, eh? Però... Aquí paguem més o paguem diferent, perquè la renda funciona que una meitat està cedida a les comunitats autònomes. Llavors, què vol dir això? Que tot i que la renda es presenti amb una única renda,
sí,
del que es paga, la meitat va a l'Estat i l'altra meitat va a la comunitat autònoma. Val? Llavors, la comunitat autònoma té capacitat, l'impost està cedit, ho cobra, però també té capacitat per regular i per posar els tipus, pujar-los o baixar-los.
D'acord.
Llavors, aquí...
I per tant, aquesta part de l'impost sobre la renda, clar, la Generalitat de Catalunya té la capacitat de ficar-hi la càrrega que hi vulgui.
Correcte. La Generalitat i qualsevol comunitat.
I qualsevol comunitat.
Llavors, què passa? Que hi ha una meitat que és el tram estatal, que aquest és igual per tot resident fiscal espanyol, però l'altra meitat va en funció de la comunitat on es resideixi. No? Aquí, en els anys de la crisi, es van incrementar els tipus. Durant 2 o 3 anys es van incrementar els tipus. Llavors, moltes comunitats el que van fer, l'Estat va incrementar els tipus de la seva meitat, doncs les comunitats també els van incrementar. Quan l'Estat els va baixar, hi ha hagut comunitats que els van baixar, i hi ha hagut altres comunitats que no els han baixat, com per exemple Catalunya. Llavors ens trobem que Catalunya, doncs, és una de les que... Hi ha algunes que tenen tipus fins i tot una miqueta més alts. Eh?
D'acord, però Catalunya és una de les que...
És una de les que té tipus...
Des del punt de vista de la pressió fiscal, sí, és més alta.
Relativament alts. Llavors, amb la comparació aquella que sempre és una mica... dolorosa, doncs Madrid precisament és l'altre extrem, és un dels que no només els va baixar, sinó que inclús els va baixar encara una mica més, perquè la comunitat els pot baixar.
Llavors, i se'n va parlar molt en el seu moment d'això.
Llavors hi ha el tema de rendes altes, sobretot, doncs, per rendes baixes o mitges hi pot haver diferència, però tampoc és tanta, però per rendes altes, doncs aquí que parlant de Catalunya, un tipus del 48, doncs 2, 3, 4, 5 punts amb aquest nivell de rentes, doncs és diferència, i és el que pot portar a vegades a la deslocalització, que aquest dilluns sorties, per si algú l'ha llegit, un article al periòdico de els resultats de les inspeccions fiscals a Catalunya per deslocalitzacions, que havien estat 600 i que havien fet aflorar gairebé 30 milions d'euros en patrimoni, no? Doncs les deslocalitzacions al final vol dir que vius en una comunitat quan realment no hi vius.
Vius.
No? És el que passa a nivell mundial, doncs ens passava amb els esportistes que s'anaven a Andorra.
Ahà, doncs a nivell d'empresa...
No, a nivell d'empresa no, a nivell de persones.
A nivell de persones?
A nivell de persones, clar. Estem en l'impost sobre la renda.
Entesos.
I l'impost del patrimoni, que és el que va lligat a la renda. L'impost sobre la renda és pagues pel que guanyes, l'impost del patrimoni pagues pel que tens. Doncs Madrid, l'impost del patrimoni, per exemple, també el té el té pràcticament molt liquidat. Doncs què passa? Que amb aquesta competència fiscal, perquè és una competència fiscal entre comunitats, és la realitat, és el bo i el dolent, no?, de tenir un impost cedit a les comunitats. Doncs que la comunitat pot regular certes coses i pot dir on vull cobrar una mica més, pot posar bonificacions en temes pues, socials, familiars, de vivenda, etc. Això és la part bona. La part dolenta és que es crea una competència entre comunitats.
I que, per tant, algú pot pensar en anar a cercar la solució millor.
Clar, i la solució millor és pues, compro un pis a Madrid o a València i m'empadrono allà i faig veure que visc allà. I formalment tot està ben fet i és el que ara la Generalitat intenta perseguir perquè a més són contribuents que, pues, que les seves quotes en principi no són baixes.
Està clar. No estem parlant, òbviament, de la majoria, sinó que estem parlant de casos específics. Avancem. Ens ho comentaves l'any passat, el programa Padre ja no existeix, hi ha aquesta app d'Hisenda. Cal fer cas als esborranys?
A veure, els esborranys depèn del cas. O sigui, el que cal és revisar-los. Quin problema hi ha? Que moltes vegades la població no té un coneixement fiscal per poder revisar un esborrany. Llavors, en el moment en què un esborrany surt a retornar, per exemple, o surt a pagar poc, doncs si es confirma mirant un resultat, però no sabent si està ben fet o no està ben fet. No? Està clar que els esborranys, cada vegada hi ha més esborranys confirmables i que són correctes.
D'acord.
Cada vegada n'hi ha més, entre altres coses, perquè cada vegada Hisenda té un tractament més ampli de la informació econòmica.
No sé si és una qüestió també de sentit comú. A persona que tingui menys, o diguem-ne, un historial fiscal menys complicat, allò de nòmina, casa, família i poca cosa més, és molt probable que l'esborrany se digui bastant el que és la realitat, que sí. Persona que tingui, diguem-ne, llavors lloguers, no sé què...
Sí, està clar, perquè el dels lloguers, per exemple, ja no té esborrany, aquest, perquè és informació que no té agenda i que has de comunicar tu. Quan menys complicació tinguis, més possibilitats de que l'esborrany
sigui
correcte, està clar. Ara, i l'esborrany normalment, que això és el que a vegades s'ha criticat des de cercles professionals, l'esborrany inclou sobretot els ingressos, el que paga, però no les deduccions, el que et fa tornar. Val? Tot i que, en defensa d'Hisenda, haig de dir que cada vegada s'estan incloent més les deduccions. Per exemple, les de vivenda habitual, que era una de les importants, els bancs cada vegada ho comuniquen millor, però aquesta sempre era, en teoria, el parany que es culpava Hisenda de dir, esteu facilitant molt les coses al contribuent, però potser per cobrar més valtros, no? Ara hi ha hagut un debat enguany perquè ja no hi ha un esborrany sinó hi ha hagut un app. No? O sigui, Hisenda ha fet una aplicació que per poder confirmar la renda o quan antigament es podia confirmar amb un missatge de text pel teletexto. No? Llavors es criticava perquè es deia, ostres, dones molta facilitat per confirmar però no per revisar, no? Ni per explicar a la població com és la renda, com es fa, què hi té, etc. Lo de l'APP és una... Sota el meu criteri, el tema dels esborranys, bueno, la persona que revisa un esborrany o no el revisa és la seva responsabilitat. L'APP jo hi trobo un... personalment, un perill amb el jovent. És a dir, les APPs, el jovent, fan servir, se'n descarreguen 10 cada setmana, se les tornen a eliminar, tornen a carregar i és un joc per ells, una APP. La renda realment no és un joc. el jovent, és a dir, de 16 a 25 anys, que li dic jovent, no? Que puguin, en el moment en què treballin una mica i puguin descarregar una app, com allò, estic al llit, em descarrego l'app en lloc de jugar al joc i faig una renda, home, doncs pot tenir conseqüències en la unitat familiar, perquè, per exemple, per poder-te deduir un fill, un dels requisits és que no tingui ingressos superiors a 8.000 euros, l'altre és que convisqui amb tu, però l'altre és que no faci declaració de la renda. Llavors, hi ha molt... que no la faci sota d'un llindar de, crec que són 1.800 euros de memòria.
Però la pot validar qualsevol, aquesta?
Sí,
aquesta...
però el fet de, sí? Per exemple, validar una persona que hagi treballat a l'estiu,
sí,
hagi cobrat 2.000 euros i tingui 20 anys i des del llit validi la, es descarregui l'app com un joc perquè ho he vist i validi la renda, automàticament està vinculant els pares a no poder-se'l deduir, que segurament, gairebé segur, els pares tenen molt més estalvi en deduir-se el fill i que no faci la renda,
que no pas el fill
que validi la renda per l'APP. I llavors aquí ja ve la segona. Si això ja ens hi trobàvem quan hi havia esborranys en aquests casos, ara amb l'APP jo penso que el risc és més alt.
Clar, perquè l'APP és universal, se la pot descarregar qui vulgui i al cap i a la fi els esborranys no venien a tothom.
I l'APP la tens a la butxaca.
Està,
no?
Clar,
els esborranys, el fill ja s'havia de connectar a internet,
és tan fàcil
a Hisenda,
fer
i
sí.
És tan fàcil que aquí ja, si ja ens hi trobàvem abans, doncs que pares que havien fet la renda s'havien deduït el fill perquè el fill vivia amb ells, guanyava un import irrisori i ells creien que no feia la renda, ens trobàvem que després venia una carta, una liquidació d'Hisenda amb la seva quota, que la quota, mira, és el que s'ha de pagar, però després també hi ha a la sanció per haver-ho fet malament,
sí,
perquè els fills validaven l'esborrany. Amb l'APP jo penso que aquest problema es pot incrementar.
Pares
que
gairebé
fan la renda pensant que el fill no farà l'esborrany, sí, no farà, sí, la renda, el fill valida l'esborrany, i al cap de 6 mesos, un any, et trobes la carta dient vostè es va deduir, sí, un fill, sí, quan el fill va fer la renda.
I en un mòbil és tan fàcil fer que sí,
fer qualsevol
amb rapidesa,
cosa.
Fer qualsevol cosa. Sí. Que quedi clar, per tant, a l'app hi trobaran tota la informació de la seva renda, però compte, perquè tothom pot accedir a aquesta informació de la... i per tant s'ha d'anar amb compte. Coses que també puguin més o menys canviar o que valgui la pena considerar també en aquesta renda. Ens ho apuntes aquí. Recordar, lloguers, tant per, bé, doncs per inquilins com per llogaters. No hi ha hagut canvis des d'aquells canvis fonamentals que ens vas comentar del 2015, no?
Sí, de fet, canvis no n'hi ha hagut. Canvis en el tema de lo que són els lloguers no n'hi ha hagut des del punt de vista de l'arrendatari, és a dir, l'inquilí. El lloguer ja no és deduïble, o sigui, ho va deixar de ser a l'any 2015, mm-hmm, segueix sent deduïble pels contractes signats abans del 2015. Llavors aquí nosaltres sempre recomanem que aquests contractes signats abans del 2015, si hi ha la sort de que hi hagi una renovació avui en dia, doncs que es facin pròrrogues per mantenir la data inicial,
sí,
del contracte
i per tant
i
poder desgravar.
Deduint, sí, correcte.
Ara, el que... preu que van els lloguers ara... i que no es pugui deduir res, eh?
Sí, sí, sí. Sí, i a més, des del punt de vista del propietari sí que es manté la reducció. Val? Això va ser una mica pervers, des del meu punt de vista, perquè històricament els lloguers es declaraven, no es declaraven tots, hi havia molt propietari que potser no es declarava, antigament, fa molts anys. A més, a part d'aquí, hi havia molt propietari que no volia llogar, perquè no es,
sí, sí,
volia llogar, es desconfiava...
Hi havia aquella temença de veure aquí...
La cultura de la propietat, sí, del lloguer, de que se'm quedaran dins, etc. I llavors Hisenda va fer un pla, pel meu entendre, molt encertat, que va ser beneficiar els propietaris en què de la renda que cobrin els propietaris, que això va vincular també amb la pregunta que em deies des del punt de vista del propietari,
sí,
el 60% de la renda està exempt, val? O sigui, un propietari que cobri 10.000 euros en un any
de lloguer
i de forma lícita, al, sí, banc, tot correcte, doncs d'aquells 10.000, 6.000 no paguen impostos. És a dir, si estàvem en aquells tipus marginals, si recordem, uh-huh, que era l'últim euro que, sí, guanyo, quin tant per cent pago...
És a dir, cotitzada només pel 40%?
Només pel 40%. Ens estalviem aquell tipus marginal que dèiem que podia ser del 29%, que podia ser del 37%, del 44%, doncs estalviem d'aquells 6.000 euros, d'aquells 60%, ens estalviem aquell tipus. Està molt ben tractada. Val? Això va incentivar una miqueta els propietaris a llogar. com que no es jugava amb joves, doncs també es van fer una... Això s'ampliava fins al 100% quan eren menors de 30, 35 primer, després 30. I es va donar facilitats a, també als, als inquilinos, als jugaters, perquè se'ls va donar una deducció. Això al final entra, i això combinat amb que a la renda has de posar la referència catastral on vius i dir si ets propietari, arrendatari o altres situacions, doncs va fer pràcticament que sortissin gairebé tots els lloguers i es declaressin com ha de ser, perquè el sí, propietari ha de contribuir també fiscalment com tothom, no? Ara, el que ja és més discutible és que un cop ja tots els lloguers han sortit, doncs la reducció del 100% per jugar amb joves se l'han eliminat amb la reforma fiscal del 2015 i suposo que segueix havent-hi la mateixa por de jugar un jove ara que abans, els joves no són...
Això és com allò, com si ens diguessis ara que ja us tenim a tots fitxats, ara eliminem la...
Això és una miqueta com ha anat. I també, també amb els arrendataris també se'ls hi ha tret la deducció pels nous contractes.
D'acord, o sigui, ara... m'agradaria afegir aquí, com encaixa tot el món del lloguer turístic i tota aquesta qüestió?
Quan parlem, una matització que també va bé aquesta pregunta, vinga, quan parlem de la reducció del 60%, sempre parlem per lloguers de vivenda permanent.
D'acord.
És a dir, per llogar amb una persona o una família que ja hi estableixi la seva vivenda permanent. Si llogues un immoble que no és per vivenda permanent, ja pot ser un local comercial,
sí,
un pàrquing o una... habitatge, però que no estigui dedicat a vivenda permanent, és a dir, lloguer turístic, estic, aquests no tenen la reducció del 60%. Val? O sigui, això s'ha de tenir molt clar. La renda del lloguer està molt ben tractada, mm-hmm, fiscalment possiblement sigui de les millors, ara mateix a la renda, però únicament per llogar vivenda permanent.
Per això ens deies tu que amb la llei a la mà no és tan avantatjós com sembla el lloguer de pisos turístics respecte al lloguer amb un bon inquilí.
No, jo des del meu punt de vista el lloguer de pisos turístics...
amb la llei a la mà, eh? Una altra cosa
és... Amb la llei a la mà i després amb els números de l'any a la mà. Aquí Sitges o tens un bon professional que t'ho sap explotar extremadament bé, si tens un lloguer turístic segurament el millor és posar-ho amb un professional i que tindrà un cost perquè et cobren uns honoraris, però possiblement ho acabis guanyant. O tens un professional que t'ho exploti extremadament bé o normalment... ja costa que surtin els números i a més a la renda ve el tema de que no tens bonificada la renda per vivenda permanent.
Creus que hi haurà canvis en el futur?
El lloguer...
ara estem amb això dels lloguers, d'aquest període de contractes tan curts de lloguer. Per altra banda, estem amb aquest creixement enorme de tot el que és el pis turístic i el lloguer de pis turístic. Això provocarà canvis en el futur en la renda?
De fet, ja ho ha provocat amb la renda, una mica, sobretot a nivell social, pel tema de falta de pisos de lloguer i pel tema també de la convivència amb els veïns. Ara, el lloguer turístic és una activitat igual d'il·lícita que qualsevol altra i que, a més, per exemple, parlant de Sitges, hi ha molts professionals que s'hi dediquen i que ho fan molt bé, etc. És un punt que l'administració té en el punt de mira. Jo no diré que se'l va carregar, però és una activitat que no agrada. És una activitat que ells no t'ho reconeixeran mai, segurament, però a la pràctica és així. I no només des del punt de vista local, sinó sobretot estatal, per diversos temes. Un, perquè és una font de frau. Perquè el lloguer...
Com s'ha vist?
Esteu. És una font de frau perquè el turista que ve, doncs, si ve i paga i... és més fàcil de no declarar i ha passat i Hisenda ho ha detectat i de fet enguany és un dels punts del pla d'inspecció del contrafrau fiscal, un dels punts és el lloguer turístic i les plataformes i l'intercanvi d'informació amb les plataformes.
Per tant, està clar que...
Perquè el lloguer turístic passava una mica com el lloguer de fa 20 anys, amb el lloguer normal, que molta gent no ho declarava quan havia declarat, doncs ara, actualment, estava passant amb el lloguer turístic. Això per una banda. I per una altra banda ja és un tema de poc control a nivell de... pel tema del terrorisme, etc. Això des d'interior, tampoc els agrada. I després hi ha el tema doncs, en zones costaneres, doncs, com ens pot passar a Sitges, però en llocs encara és pitjor, com per exemple a les Illes, a Eivissa, encara pitjor, doncs que no hi ha pisos i a nivell social doncs, crea una miqueta de malestar. La barreja de tot això ha fet, doncs, han implementat un model nou informatiu per aquest any 2018, que es presenta, si no recordo malament, al novembre, Hisenda, que tot propietari ha de dir tothom qui li ha entrat, tothom... Uns models d'aquests ja similars als que fan els bancs, no? Llavors, un propietari de pis turístic normalment no és un banc.
Per tant, atenció també que els propietaris de pisos turístics veuran com cada vegada la pressió és més important al seu entorn. No, no em vull deixar, perquè tenim només 2 minuts.
Sí.
Herències.
Bueno,
canvis en això o no?
No, les herències no. Les herències és un tema que no va a la renda, les herències. El que passa que en funció de com es valoren les herències pot anar a patrimoni o no. Passa que aquest és una miqueta més complicat. Un dels que potser jo comentaria també és com a novetat que aquest any 2018 hi ha hagut una reforma de la llei de l'autònom. I els autònoms, que és aquell col·lectiu una miqueta que sempre està queixant-se...
Sí, tan menys tingut moltes vegades.
Sí, doncs s'han creat una sèrie de mecanismes que afavoreixen una miqueta a l'autònom. Si no el afavoreixen, doncs no el deixen en una situació tan dolenta. I sobretot pels nous autònoms, que hi ha bonificacions pel nou autònom que no ho ha sigut... O que no ho ha estat en els darrers 2 anys, doncs hi ha unes tarifes reduïdes per les quotes, que ja existia abans, però abans eren 6 mesos, ara s'ha ampliat, cotitzes només pels dies que et dones d'alta i els de baixa, pots fer baixes durant l'any...
És a dir, que els emprenedors ho tenen millor.
Sí, una mica millor.
Una mica millor.
Sí. És una miqueta d'ajuda, diguem.
Són les 11, Dani Ferrerons, gràcies un any més.
Perfecte.
Per tots aquells que ja ho sàpiguen, que hagin de fer la renda, 22.000 euros si van amb un sol sou i a partir de 12.000 si com a mínim en tenen 2. En 5 minuts tornem. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.